A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
When the moon on a cloud. Molt bona vesprada, gràcies per donar-nos la benvinguda una setmana més a l'hora del medi ambient, aquesta finestra a l'ecologia on we els plantegem alguns consells, algunes recomanacions per tal d'aconseguir un Nadal més sostenible. Veuran com moltes són molt interessants. Saludarem a Lluís Serra, que ens tornarà a obrir el raconet de les plantes. Però abans de tot això, volem donar la benvinguda a Paco Pascual. Molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Per tal de gaudir de la natura en aquests dies, anava a dir d'hivern, però la veritat és que massa hivern no en tenim, eh?
Bueno, és d'hivern de nom, però de fets, pues massa no.
Què és el que escoltem avui?
Sí, mira, avui he triat, Quique, uns dels ritmes que no deixen indiferent a ningú, el vals. Tormentas de invierno, del txec Julius Fucic. Quique, ja veus que encara que el títol parla de tempestes, aquest ritme es transmet alegria i moltes ganes de viure.
I això és el que correspon, gràcies també a la música. Paco Pascual, moltíssimes gràcies, passa bon dia d'aniversari i molt bones festes de Nadal.
Moltes gràcies, Quique, igualment per a tots.
L'hora del medi ambient, Ràdio Alcoi.
Gavi Sánchez, molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
18 de desembre, és temps de Nadal, és temps de preparatius i també temps d'un consum desbordant que podem evitar amb alguns consells per tal de contribuir a que aquestes dates tan assenyalades siguin una miqueta, per no dir prou, més sostenibles.
Sí, no es tracta de flagelar-se ni condenar-se abans de res, sinó tindre un poc la consciència de que es poden fer les coses d'una altra manera, des d'eixa vessant més sostenible, pensar les coses antes de plantejar-les i fer-les, sobretot les compres, i també l'ús de l'energia, perquè en el fons també aquestes dates són de consum energètic elevat.
El que volem és ser un poc un altaveu d'aquells recursos que en diferents publicacions poden trobar els nostres amics oients per tal d'ampliar aquests consells, aquestes recomanacions per aconseguir aquest Nadal més sostenible. I per això Gavi ens ha fet un recull d'informació d'allò més notable. De segur que van a poder destacar-ho els nostres oients. Per on comencem?
Bueno, començaríem per sentir les veus de tres persones que han estat al programa en altres ocasions, com són Toni Lodeiro, autor del llibre Consumir menos, vivir mejor. Álvaro Porro, també redactor de la revista Opcions, una revista també que és molt interessant des del punt de vista de la divulgació i del sentit comú a l'hora de plantejar la sostenibilitat. I Pablo Chamorro, de Greenpeace Espanya, també, que es dedica a les campanyes de prevenció i d'impacte ambiental.
Això és el que podem sentir, és un fragment d'un col·loqui al voltant del consum estret de Green TV.
Hablamos de consumo responsable en una época bastante difícil, en las Navidades. ¿Es posible consumir de forma responsable en estas fechas en las que nos encontramos?
Hombre, si el consumismo fuera solo un problema en las Navidades, el problema a lo mejor no sería tan grande, ¿no? El consumismo es un poquito todo el año. Quizás en estas fechas se hace más evidente, pero yo creo que el consumismo lo tenemos presente todo el año. ¿Es difícil hacer un consumo responsable? Pues por un lado sí, porque la inercia que nos rodea en Navidad y fuera de las Navidades también va un poco en dirección a todo lo contrario. Pero por la misma razón, como consumir lo hacemos a todas horas y está en todo hoy en día, pues tenemos muchos campos en los que empezar a probar y a experimentar y empezar a hacer las cosas de otra manera. Por tanto, yo creo que es difícil, pero a la vez también, por otro lado, es fácil empezar a hacer algo.
Pero en esta época es que desde los medios de comunicación nos están bombardeando continuamente con consume, 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 compra, comidas, regalos. Es una verdadera batalla, ¿no?, que hay que librar personalmente. ¿Cómo lleváis vosotros ese...?
Para mí la pregunta es, ¿es fácil seguir el ritmo este al que nos incita la publicidad? Es un agobio. Vete corriendo a hacer todos los regalos, mogollón de compras, te dejas un pastón y todo el año igual, ¿no? Quiero decir, yo creo que lo que es difícil es vivir con felicidad, o bueno, creo que el consumir menos o el consumir de otra manera puede ser una opción de hacernos la vida más fácil, ¿no? De quitarnos marrones y de quitarnos lastres y cargas, no sé.
Claro, vivimos en un marco en el que nos venden que somos más en cuanto más tengamos, ¿no? Por ahí hay que romper un poquito esos esquemas de que se puede ser feliz con mucho menos, con más amigos, con una familia más cercana, con menos cosas materiales y otras cosas mucho más sencillas, ¿no? Como decía Tony. Entonces, ante este bombardeo que se genera especialmente en esta época, que también lo está en todo el año, ¿no? El bombardeo de publicidad es por ahí a veces muy implícito, pero es que nos van colando mensajes de consumo desde el buzón de correos de tu casa, sales a la calle, ¿no? Desde la marca que lleva un jersey de ropa, ahí hay unos mensajes de publicidad, ¿no?
Unes reflexions, Gavi, d'allò més interessants que, insistim, es pot veure a YouTube posant col·loqui Green TV Consum. Podem completar la informació al voltant de aquestes persones que treballen precisament amb el consum i amb les campanyes per tal de reduir-lo. Quina és la visió que tenen al voltant d'aquesta campanya de Nadal?
Sí, convidem a que la gent puga entrar a aquesta web, a aquests reportatges. És interessant, són reflexions en veu alta de persones que, bueno, estan treballant dia a dia per fer les coses d'una altra manera. És recomanable la consulta a aquest tipus de reportatges.
Anem a buscar una altra pàgina, un altre lloc de consulta.
Mira, en este cas, Greenpeace Espanya. I jo recomano de la web dos iniciatives, dos reportatges, dos continguts que té a la web a dia d'avui. Uno és Actua con tu consumo, és un xicotet vídeo, em pareix molt interessant, i després hi ha un altre que és recepta per a un Nadal sostenible. Són les dues cosetes que des de Greenpeace jo crec que podíem consultar. Segurament ens farà reflexionar.
Dos pildoretes per tal de contribuir a aquest objectiu que ens hem marcat en aquesta hora del medi ambient. Altre punt de referència.
Pues mira, la Generalitat de Catalunya, que és notícia per altres coses.
Sí.
Catalunya, en este cas, jo crec que destaquem la web consum.gencat.cat. Tenen tres línies per a planificar el Nadal d'una altra manera. Primera, planifique les seues compres. La segona, com podem elegir un millor joguet, des del punt de vista també de la sostenibilitat. I el tercer punt, també en Nadal, cuidem el nostre entorn, és a dir, no oblidem aquests objectius en aquestes èpoques.
Podem repetir quina és l'adreça per tal que els nostres oients puguin consultar-ho?
consum.gencat.cat. Oh,
Ja saben els amics de l'Hora del Medi Ambient que avui estem dedicant una part important del programa a donar alguns consells, algunes recomanacions, sobretot vinculats a contingut que n'hi ha a les xarxes, a internet, per tal de fer un Nadal més sostenible. Hem vist Greenpeace, hem vist la Generalitat de Catalunya, també anem a veure un altre dels llocs que està convertint-se cada dia en més referent, no?
El periòdic El País, en este cas comentem el periòdic El País, que té un format de, té una revista en format paper que es diu Buena Vida, però també el té en format digital, en format digital Buena Vida, del periòdic El País. En totes les edicions hi ha moltes coses interessants, però darrerament ha fet un recull de consells per a tindre un Nadal més sentit comú, més ecològic, més sostenible.
I això demostra també que n'hi ha cada vegada més consciència, no? A l'hora que el mitjà de comunicació es decidís a portar informació al respecte, és perquè detecta que n'hi ha un interès i que es pot consumir aquesta informació.
Sí, es pot consumir, però és que hi ha un moviment, diguem, alternatiu, valga l'expressió, de fer les coses d'una altra manera, de que el model pot canviar a poc a poc, en iniciatives molt puntuals, però que estan expandint-se, jo crec que és molt interessant, i els mitjans de comunicació tenen l'obligació de comptar.
Al final es tracta d'un canvi de pensament, que no es tracta, per cas, de menjar cacau i tramusos la nit de Nadal.
En absolut.
Però que entre l'excés i la carència n'hi ha un terme mig que al final és el sentit comú del que parlàvem abans. Gavi, més propostes?
Sí, dos, de seguida les contem. Una, ecologistesenacció.org, té una sèrie de consells per a un Nadal. Ells plantegen un Nadal més ecològic, la paraula ecològic és la que utilitzen, i després la CECU, la Confederació Espanyola de Consumidors i Usuaris, que aconsella evitar les compres superflues, les comilones d'aquests Nadals per assolir un consum més responsable, és a dir, tant en la compra com després a l'hora de plantejar-ho damunt la taula, no?
Doncs són algunes de les propostes que hem volgut destacar i no volem passar aquesta ocasió on estem fixant-nos en la possibilitat de tindre un Nadal més sostenible a fer-ho directament en cadascuna de les nostres cases i sobretot al carrer, mitjançant aquesta iniciativa, Gavi, que volem aplaudir de l'Ajuntament d'Alcoi per tal que l'autobús siga de vades els dissabtes de Nadal.
Sí, jo crec que és molt d'aplaudir aquesta iniciativa i possiblement com a experiència pilot en aquests Nadals puga després valorar-se com una possibilitat d'escampar-ho durant tot l'any, si no els caps de setmana soles, algun dia entre setmana, és a dir, són anar implantant diguem, el transport públic que directament és més sostenible que el vehicle privat, perquè en un autobús poden anar moltes més, tota la gent que pot anar en autobús, imagina't que vagi en el seu vehicle particular, amb la qual jo crec que és d'aplaudir la iniciativa de l'Ajuntament.
Encara que estira en falta que pugui estar acompanyada amb alguna restricció de trànsit que facilite que el propi bus vagi més ràpid, amb unes freqüències més bones, i que aquell usuari que no puja mai a l'autobús i que utilitza aquests dies el transport públic s'emporti una molt bona impressió, no? I no al contrari, que pugui haver col·lapses i que pugui tindre problemes. Ara bé, després de l'experiència del centre, on va aparèixer la peatonalització i ha desaparegut sense que ningú digui absolutament res, doncs és el que ha passat ara, que no està acompanyada aquesta mesura de propostes de reducció de trànsit. Ja no parlem de peatonalització. En fi, Gavi, moltíssimes gràcies per tota la tasca de recerca d'informació que de segur que podem aplicar a aquests Nadals. Esperem que els nostres amics hagin pres nota, que consulten i que ho posen en pràctica.
Sí, hi ha moltes més. És a dir, la gent si té estona i pot dedicar un temps a furgar a internet, a la xarxa, segur que trobarà les que hem comentat nosaltres, però moltes més.
Gavi, moltíssimes gràcies i bones festes.
Moltes gràcies a tu també i bones festes.
El raconet de les plantes.
Lluís Serra, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Al raconet de les plantes portes avui el verode, que no tinc ni idea del que és.
Val. Ja que estem en tardor, hivern, és una època en la que així tenim poques coses en flor, sempre trobem coses, però bueno, ja saps que també ens agrada portar el raconet de les plantes allà més lluny i pensat que podíem parlar d'una planta que la podem veure a prop d'ací, però que és de Canàries, realment. Ja sabeu que Canàries, en aquest moment de l'any, és un lloc ideal per a visitar, cosa que vos recomane a tots si podeu anar-se'n cap allà una setmaneta, uns dies, i podeu veure esta planta en qualsevol de les illes a la que anem.
Com és?
Molt bé, el verode, nom llatí, com sempre, Cleinia nerifolia. Això es donarà per a parlar. El verode és una planta crassa, acumula gran quantitat d'aigua a les seues tiges, val? Com moltes de les plantes de les Canàries, val? És una planta arbustiva de fins a 3 metres d'alçada, és a dir, és un petit arbust. De vegades allà a les Canàries, en algunes zones en les que viu, pues pràcticament veus tot un vessant completament dominat per esta planta, val? Molt ramificada, amb les tiges, com ja vos he dit, carnoses, que acumulen aigua, que la fan servir en estiu per completament totes les fulles, i es queda com si s'haguera mort, però després arriba la tardor i renaix, diguem-ne, i torna a traure les fulles. De fet, fins i tot els troncs o les tiges normalment són verds, però quan arriba l'estiu van perdent eixa lluentor i eixa color i es queden completament marrons i dius, això ha palmat esta planta, però després es recupera, val? Les fulles són linear-lanceolades, són també carnosetes. Les flors són molt particulars perquè també apareixen en capollets agrupades al final d'aquestes branques en les que es ramifica la planta. No són massa grans, però com estan agrupades en capítols, perquè és una planta de la família de les margarides, de les compostes, com el girassol o això, les pròpies margarides. Aleshores, totes les flors apareixen agrupades en uns capítols, són relativament allargades i més o menys blanquinoses. No és que destaquen així extraordinàriament, però com té moltes, doncs al final és molt cridaner quan està en flor. I les llavoretes, com ja hem comentat en algunes altres plantes d'esta família, doncs les llavors tenen un floquet de pèls, que li diem els botànics, perdó per l'expressió, vilano, Eixe vilano el que fa és que quan està ja madura la llavoreta i fa algo d'aire, pum, la tira i vola, els abuelets que diem i tal, doncs este és un cas. I per això té una dispersió relativament gran. Val? Quan florix, pues, ja hem comentat algo, comença a florir a l'estiu, a mitjans de l'estiu, finals de l'estiu, fins a la tardor. De fet, ara el seu territori està en flor i per això és un motiu més per a anar a visitar-la.
Què necessita per viure?
Si vols, podem parlar abans de l'etimologia.
Sí, el seu nom, sí.
Que ja he avançat, que és una cosa interessant, perquè això de Cleinia i nerifolia, ja, lo de folia, fulla, ja comença ahí. Però bueno, el nom genèric, lo de Cleinia, és una historieta prou curiosa. És un nom que li ho va posar al Linneo. Algun dia hem de fer un programa especial per a parlar sols de la figura de Linneo, que és dels botànics més important de la història. Però bueno, el Linneo li el dedica a un naturalista polonès-alemà, Jacob Theodor Klein, Kleinia, val? Que va viure a mitjans finals del XVII, començaments del segle XVIII, i que va destacar este home, el Klein, l'estudi de la sistemàtica dels animals. Hi ha que pensar que en aquell moment els naturalistes no eren botànics o zoòlegs o... no, es dedicaven a tot. I en este cas, este home, pues, entre altres coses, va dedicar a la sistemàtica dels animals. No pensava comentar-ho, però bueno, va fer una sistemàtica dels animals basant-se en el nombre de potes que tenen els animals. Tenen una pota, este grup, dos potes, este, tres, quatre, cinc, una cosa prou molt poc relacionada en l'evolució, òbviament, no té cap, però és que clar, en aquell moment no existia l'evolució, aleshores, pues, bueno, era una forma d'ordenar. De fet, també era matemàtic i probablement una cosa estava lligada en l'altra. Però bueno, tornant a Linneo, Linneo coneixia un treball que havia fet este home sobre plantes suculentes. Ja he dit que li pegava sobretot als animals, però també a les plantes. I este home havia, diguem-ne que seria el que va trobar esta planta, i li va dir, Klein, titimaloides, frutescens, neri i folio. Lo de titimaloides era perquè ell pensava que era una lleterola. Clar, probablement l'aspecte que té en Canàries és com moltes altres lleteroles, que allí en Canàries no són com les nostres lleteroles d'ací, que són plantes menudetes, sinó que allí són arbres o arbustos, la major part d'ells carnosos perquè acumulen molta aigua. I este home pues, la va identificar com esta planta, el verode, com una lleterola, i per això la va associar a les lleteroles. Lo de frutescens perquè era una cosa llenyosa, gran, i lo de neri folio perquè les fulles recordaven al nerium, i el nerium és el baladre. I d'ahí Linneo arreplega este neri folio, però en volta de clavar-la en les lleteroles, la clava on toca, que és en les compostes, en les margarides. I com no, en aquest moment no existia cap altra margarida semblant, diu, hi ha que crear un gènere nou, i li va dedicar a aquest home, que era Kleinia, Kleinia nerifolia, per a mantindre encara algo del nom que li havia posat Klein.
Era evident.
Era evident, sí. Per altre costat, el nom del verode també és curiós, perquè és un nom prehispànic. Prehispànic en quin sentit? Hi ha que pensar que Canàries, abans de que arribaren els invasors peninsulars, existien allí persones vivint, que eren berebers, bàsicament. Aleshores, estos berebers ja la coneixien i ja tenia un nom per a ells, que era Verode. Tornant a lo que comentaves de què necessita per a viure el verode, val? Bueno, ja vos he dit que és una planta que viu a Canàries, però és que en tot el planeta sols viu a Canàries. Canàries és abundant, està a totes les illes, sempre a les zones més carassolades, més bé, més litorals, no aguanta les temperatures baixes, no les suporta, però la veritat és que s'adapta bé fins i tot a llocs on s'han humanitzat, doncs la planta ha continuat vivint, fins i tot s'ha fet epífita de les palmeres o fins i tot dels teulars. Llavors hem comentat que la seva distribució és exclusiva d'allí, però com s'ha fet servir com una planta de jardineria, doncs ha aconseguit assilvestrar-se en algun lloc. Mm-hmm. Perquè també podeu dir, vale, jo no vaig a Canàries, però si no vaig a Canàries, on la puc veure? Doncs en Alcoi no, encara que alguna, bueno, si veniu a ma casa, jo tinc una ahir, que ara quan comença el fred tinc que clavar-la dins de casa perquè la pobra palmaria ràpidament. Però en llocs assolellats, més càlids i més costaners, sí que viu en alguns jardins, i en alguns llocs ha arribat a silvestrar-se. Aleshores, per exemple, un dia que aneu a Alacant de compres o a la platja, si aneu a passejar per la Serra Grossa, per exemple, que és un itinerari molt xulo, molt de muntanya, perquè al cap i a la fi la Serra Grossa és una muntanya estupenda que n'hi ha enmig d'Alacant, i bueno, un itinerari curiós, allí s'ha silvestrat absolutament, florix, fructifica, i ens la podem trobar entremig dels margallons i dels llentisques, de vegetació autòctona, pues per allí campa estupendament, i li dona un aspecte que, clar, quan uno la coneix de Canàries, pues diu, ostres, això no enquadra, no? Uh-huh. En quant als usos,
sí,
que seria en el que podríem acabar amb aquesta planta, no és que tinga massa utilitats, això és la veritat, però com ja vos he dit, l'ús actual més estès és el de la jardineria, sobretot en llocs àrids, òbviament, en llocs on vols estalviar aigua, has de buscar plantes que no la necessiten, i esta és una de les candidates més importants. S'ha vist que no suporta temperatures que baixen de 5 graus, per això així ho porta cru. Però bueno, a les zones costaneres pot viure bé. A Canàries sí que s'ha emprat com a medicinal, que té propietats refredants i antiinflamatòries. i a més és també cicatrisant, desinfectant, vulnerària, balsàmica...
Per fer pomades o alguna cosa, no?
Alguna cosa d'estes, encara que, bueno, ja sabem que aquestes coses hi ha que prendre-les, perquè tot el que sembla que és bo, després, si te'n passes un poc, no és res bo. Efectivament, com tu has dit, Quique, que no sé si és que l'has fet servir, però s'extrau un suc de la tija, efectivament, i de les fulles també, i sempre com una cataplasma. Aleshores, doncs sí, sí que s'utilitza, però, bueno, ahí queda la cosa.
Qui ho utilitza, qui ho entenga, no?
Qui l'utilitza, sí, sobretot que consulte als mèdics, que són els que saben d'aquestes coses millor que nosaltres.
Lluís Serra, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Quique.
A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
Així tanquem edició i tanquem any, perquè aquest programa tornarà després de Nadal i d'any nou i de Reis. Confiem en que el proper 8 de gener estiguen tots ahí, a l'altra part del transistor, per fer possible aquest miracle de la ràdio, per fer possible aquesta hora del medi ambient. Gràcies per l'atenció parada i molt bona vesprada.
Volarem al teu costat. No esperem cap sensació, tot allò que hem de guanyar, sols els nostres cors junts ho aconseguiran. Ara juntem les mans, ara juntem les mans. Ràdio Alcoi vos desitja bon Nadal. Sempre trobareu un punt al dial amb vos amics per compartir-ho tot. Ràdio Alcoi vos desitja la pau.